Notícies en xarxa. Edició matí.
Fa poca estona s'ha declarat un incendi a la zona de Pont de Vilomara, al Bages, del qual encara no es té constància de l'abast. El foc ha començat en un turó i està provocant una fumarada visible a llarga distància i treballen dotacions de bombers de la Generalitat. Álvaro Rodríguez, molt bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Justament aquest matí un altre foc ha obligat a activar la prealerta del Pla Aerocat, ja que aquest estava tocat a l'aeroport de Sabadell, just en el mateix punt on ahir es va cremar una zona de matolls. El foc ja està sufocat i l'aeroport ja torna a estar operatiu.
La forta calor i les altes temperatures també protagonistes. 4 morts a causa d'aquesta calor que es viu aquests dies a tot Catalunya. Sanitat estima 360 morts atribuïbles a aquestes temperatures i també continuen, com bé escoltàvem, els incendis descontrolats arreu de l'Estat.
Una massa d'aire provinent del Sàhara està deixant temperatures rècords a Catalunya. A Lleida s'ha registrat una màxima de 41,4 graus, a Sant Romà d'Abella hi ha 0 i a Barcelona, on no s'ha baixat dels 27 graus, el mercuri ha arribat fins als 31,5 graus.
I també hem de parlar de la darrera jornada del segon Congrés Nacional de Junts per Catalunya, que ha finalitzat fa pocs minuts a l'Hospitalet de Llobregat amb les compareixences de la presidenta de la formació, Laura Borràs, i també el secretari general, Jordi Turull. El partit ha refermat la negativa a la taula de diàleg amb el govern espanyol i exigeix a l'independentisme passar a l'acció. El temps, les temperatures, com veiem, protagonistes, per això el que fem seguidament també és connectar amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Allà està el nostre company Manuel Álvarez. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Avui ens espera una jornada marcada per l'ambient assolellat. Només durant la tarda tornaran a créixer alguns cúmuls d'evolució diurna al vessant sud del Pirineu. No seria del tot impossible que deixessin 4 gotes, especialment a la zona del Cadí, del Pedraforca, en aquest sector, com ahir, podria caure algun ruixat molt localitzat, localment acompanyat de tempesta. A resta sol, només algun núvol baix podria aparèixer a la zona del Delta de l'Ebre al final del dia. Pel que fa a la temperatura, esperem valors molt semblants o un grau o 2 més baixos que els d'ahir, per tant, valors que podrien arribar als 30 graus en general a la costa, a l'interior al voltant dels 35 i sobretot a la conca de Tremp, Pirineu-Prepirineu i també al Pla de Lleida podrien arribar als 40 graus. Per demà esperem una jornada molt semblant, núvols baixos al principi i final del dia als dos extrems del litoral, alguns núvols d'evolució al Pirineu, també amb possibilitat baixa d'algun ruixat durant la tarda i la temperatura que baixaria també 1 o 2 graus. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Manuel, per aquesta informació del temps. Molt pendents tot el dia de les temperatures arreu de Catalunya. També parlem d'esports. El Barça de futbol ha arribat a un principi d'acord amb el Bayern de Múnich pel fitxatge de Robert Lewandowski.
El davanter polonès serà nou jugador blaugrana un cop passi la pertinent revisió mèdica i assignin els contractes. Lewandowski viatja aquest dissabte als Estats Units, on es trobarà amb els seus companys.
I també el Barça i Xavi, sense Xavi, perdó, ja estan als Estats Units.
L'equip blaugrana ja és a Miami, on iniciarà la seva gira americana. El tècnic egarenc no va poder viatjar amb l'equip per problemes administratius. El Barça disputarà 4 partits amistosos.
I encara en futbol hem de parlar de la selecció espanyola femenina als quarts de final de l'Eurocopa. El combinat estatal, amb 6 jugadores catalanes a les seves files, es va imposar a Dinamarca per 0-1 amb gol de Marta Cardona. La jugadora del Barça, Aitana Bonmatí, confiava en les opcions del seu equip.
Notícies en xarxa.
Molt bon dia, són les 2:04 i com veu escoltat, això és el Notícies en xarxa, l'informatiu de migdia de cap de setmana que fem a la xarxa de comunicació local. Tenim per davant, doncs, gairebé 60 minuts per tal de repassar tota l'actualitat d'aquest diumenge, dia 17 de juliol de 2022. A la producció tenim Laura Rovira i Miquel Llaveria, la coordinació és de Carme De Fet i la direcció és de Quim Espinosa. Us parlen Álvaro Rodríguez i jo mateixa, Sílvia Petit. Ho destacàvem en titulars. Fa poca estona que s'ha declarat un incendi a la zona de Pont de Vilomara, al Bages. El foc ha començat en un turó i està provocant una fumarada visible a llarga distància. Està empès pel vent del sud. S'hi han desplaçat 28 dotacions dels bombers, 9 de les quals són aèries. El municipi de Pont de Vilomara ha activat el seu pla d'emergències i ha desallotjat la piscina municipal perquè els bombers puguin agafar l'aigua que necessitin, de forma que demanen que ningú s'acosti a la zona. Evidentment, estarem pendents de com evoluciona aquest incendi i us anirem informant puntualment.
Justament aquest matí, un altre foc ha obligat a activar la prealerta del pla Aerocat, ja que estava a tocar de l'aeroport de Sabadell, just en el mateix punt on ahir es va cremar una zona de matolls. El foc d'avui s'ha originat en uns contenidors i ja ha estat sufocat i ja s'ha pogut desactivar el pla d'autoprotecció de l'aeroport, de forma que ja torna a estar operatiu.
Incendis, altes temperatures, onada de calor i també explicàvem que 4 morts a causa de l'onada que és protagonista arreu de Catalunya. Sanitat estima 360 persones mortes per aquestes temperatures en 4 dies, mentre continuen els incendis descontrolats arreu de l'estat.
Una massa d'aire provinent del Sàhara està deixant temperatures rècord a Catalunya. A Lleida s'han registrat una màxima de 41,4 graus, a Sant Romà d'Abella i a Serós i a Barcelona, on no s'ha baixat dels 27 graus, el mercuri ha arribat fins als 31,5 graus.
I també hem d'explicar que el telèfon d'emergència 112, com dèiem, havia rebut aquestes més de 400 trucades per aquest incendi, doncs, que s'ha provocat ara fa uns minuts a Pont de Vilomara, a la comarca del Bages. Tot això anirem informant puntualment en aquest Notícies en Xarxa i, evidentment, també arreu del dia amb els butlletins horaris. I també una altra conseqüència d'aquestes temperatures és la sequera, que ha obligat, per exemple, a l'Ajuntament d'Isona i Conca Dellà a demanar un ús responsable de l'aigua als veïns del municipi. Així ho ha anunciat el Consell Història en un comunicat on fa aquesta petició per tal d'evitar haver d'aplicar restriccions o altres limitacions. Ens ho explica des de Ràdio Trem el nostre company Jordi Ubach.
Una advertència que precisament coincideix amb l'anunci del govern que ha activat diverses restriccions davant l'onada de calor persistent i el risc d'incendi a tot el país. Entre altres mesures, l'executiu ha prohibit l'accés a espais naturals com la Serra del Montsec o l'activitat agrícola amb maquinària entre les 12 del migdia i les 6 de la tarda. A més, Isona i Conca Dellà és un dels 6 municipis del sud del Pallars Jussà on els agents rurals han activat el nivell 3 del pla Alfa per al risc d'incendi forestal, juntament amb Abella de la Conca, Castell de Mur, Llimiana i Sant Esteve de la Sarga.
Gràcies al nostre company Jordi Ubach per aquesta informació des de Ràdio Trem i hem d'explicar també, quan són les 2:08, que avui és ja la darrera jornada del segon Congrés Nacional de Junts, que ha finalitzat fa pocs minuts a l'Hospitalet de Llobregat, amb les compareixences de la presidenta de la formació, Laura Borràs, i el secretari general, Jordi Turull. El partit ha refermat la negativa a la taula de diàleg amb el govern espanyol i exigeix a l'independentisme passar a l'acció.
La presidència de Junts ha confirmat aquest matí el fil roig i les parets mestres que marcaran els objectius polítics de la formació. El primer d'ells passa per recosir l'independentisme i pactar un nou traçat que mobilitzi el ciutadà. Missatge que ha destacat diverses vegades el secretari general Jordi Turull.
Ja n'hi ha prou. I abans, durant molts anys, hi havia Pastenaga i hi havia Bastó. Ara no hi ha Pastenaga i hi ha presó. Hi ha exili i hi ha repressió. Hem de passar a la iniciativa.
El Congrés també ha deixat clara la seva negativa a la taula de diàleg amb el govern espanyol, que es tornarà a reunir a finals de mes. Laura Borràs, presidenta de Junts, la considera perjudicial.
No som en taules de diàleg que siguin coartades de governs espanyols, que l'única proposta que tenen per Catalunya és la de qui dies passa any empeny o qui dies passa pressupostos empeny.
Amb el 93% dels vots, Josep Rull ha estat escollit president del Consell Nacional, tornant així a la primera línia política. El plenari també ha aprovat sense modificacions el que ja van pactar ahir els grups de treball. Es manté així la consulta sobre el futur del govern, però sense una data concreta. Sobre els pactes municipalistes, de moment no es trenca l'acord a la Diputació de Barcelona amb el PSC. El partit aposta per anar cas per cas. Sobre el candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona, el partit ha reconegut que encara no té un nom, però que sortiran a guanyar. La formació també ha aprovat que les persones processades per corrupció, en casos on el partit cregui que hi ha persecució judicial per motius polítics, no seran suspeses ni expulsades. Un baló d'oxigen per a Laura Borràs, a qui la Fiscalia demana 6 anys de presó.
Gràcies a la nostra companya Laura Ribas de la xarxa que ha seguit aquest Congrés Nacional de Junts que ja ha finalitzat, com dèiem, fa pocs minuts a l'Hospitalet de Llobregat. Són les 2:10. Tenim altres qüestions. També volem parlar amb els hotelers. Gaudeixen d'una bona temporada d'ocupació turística molt similar a la de la prepandèmia del 2019.
Juliol i agost són per a la gran majoria els mesos triats per fer vacances i moltes vegades condicionades pels més petits de la casa que no tenen escola. Enguany, els hotelers i restauradors estan contents perquè l'ocupació, tant a la Costa Brava i Daurada i establiments de muntanya, està gairebé tots al 100%. I és que la Covid ha deixat moltes ganes de sortir de casa, de viatjar i connectar i amb la natura. Aquesta primera quinzena la valoració és molt positiva i s'espera un dels millors estius pel que fa a l'afluència de turisme dels darrers anys. Ens ho explica el Francesc Pintado, que és el president de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de Tarragona. Molt bon dia, Francesc.
Molt bon dia a tothom.
Primer de tot, president, el juliol de molta calor i sense restriccions sanitàries, com s'ha fet notar això en l'ocupació hotelera a la província?
Doncs de cop hem tornat a la realitat que vivíem prepandèmica fins l'any 2019 i de cop doncs, hem tornat a recuperar aquests hàbits, no?, que ens porten en massa a la costa i en definitiva, gaudir de l'estiu, no?, que és el que sembla que a tots ens ve de gust.
Un dels fets que fa destacar la temporada del 2022 potser és la recuperació del turisme internacional. Actualment, quina és la procedència de la majoria de visitants a la província?
Bé, fora del mercat nacional, que sempre serà important, tant estatal com català, doncs hem recuperat el britànic, hem recuperat els vols. Britànic majoritàriament és fora de l'estatal el primer client d'origen estranger i encabat que l'any passat o aquests anys de pandèmia hem pogut mantenir amb petita dosi, doncs ha tornat en força el client francès, client de proximitat que ven vehicle i que doncs, també aquí a la Costa Daurada és importantíssim.
Durant aquestes setmanes també s'ha pogut veure un augment dels preus generalitzat a l'activitat turística. No sé si podria detallar a què és degut això.
Bé, la inflació és algo que ens fa mal a tots. Aquesta pujada de costos generalitzada afecta directament a les famílies i, per tant, al consum. I el turisme doncs, és una de les partides domèstiques més fàcils de retallar, no?, i d'estalviar. Així que, a més, si sumem això amb tots aquests missatges de que la tardor serà terrible, sí que estem notant que és una temporada molt bona en quant a pernoctacions, que s'està treballant molt bé la restauració, però ja comencem a veure la despesa en destí com afluixa. No? Les famílies, al final, el turisme és molt sensible amb tots aquests missatges. I ara, darrerament, hi ha la moda d'això, no? D'advertir compta amb setembre-octubre. I això doncs, cala i es tradueix en anar molt més compte a l'hora de fer consum dintre de les vacances. Però hem d'estar contents, ho hem de veure amb molt optimisme. Venim de 2 anys duríssims i, per tant, no hem de caure amb el desànim. Ens interessa facturar, ens interessa aprofitar aquest estiu que ve amb números propers a l'any 2019. És la temporada rècord, temporada de referència. I recordem que el sector, l'oferta, el teixit empresarial d'aquestes empreses turístiques de les que estem tan orgullosos, no?, a l'hora de promocionar, a l'hora de parlar de Catalunya com a destí, han hagut de contraure deutes, han hagut de signar crèdits ICO per sobreviure i aquests crèdits ICO, aquests deutes, aquestes càrregues contragudes s'han de tornar. Per tant, ens interessa ser positius, aprofitar l'alegria que hi ha, les ganes que tenim de sortir, les ganes que tenim d'estiu, de gaudir per fi d'un estiu normal i ho hem de veure en aquest prisma absolutament positiu.
Parlaves d'aquesta por que hi ha per aquesta tardor hivern en concret, però sí que és veritat que la província té també un problema d'estacionalitat, no? Només veiem aquestes dades positives moltes vegades a l'estiu. Aquesta situació m'imagino que segueix igual passats aquests 2 anys de pandèmia.
Sí, és el problema número 1, no la Costa Daurada, el litoral espanyol, illes, és el problema número 1, l'estacionalitat. Tots els destins treballem per desestacionalitzar, per allargar temporades. És dolent, no?, treballar 4 mesos, generes llocs de treball de 4 mesos, generes un impacte mediambiental per 4 mesos molt gran, un moviment de turistes, d'avió, per 4 mesos molt concentrats, però la vida la tenim muntada així. Les vacances escolars, les vacances laborals són quan són. El clima que crida l'atenció d'aquests milions de pernoctacions és a l'estiu. La llum que tenim, la temperatura, les platges, com no, incloem la cultura, l'interior, els vins, la gastronomia, però doncs, el període de demanda és quan la gent té vacances i descansa. I això és molt difícil allargar-ho i ja ens agradaria, però, i a més, doncs, la nova llei de turisme treballa encaminada en aquest sentit, però és quelcom molt, molt difícil d'aconseguir. Així que anem fent petites passes, però doncs, ara mateix és el que hi ha.
Doncs amb aquestes dades positives, però també assignatures pendents, acabem. Moltíssimes gràcies, Francesc Pintado, president de l'Associació d'Empresaris i Hostalers de Tarragona, per atendre'ns en aquest Notícies en Xarxa, edició migdia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Passen gairebé 16 minuts de les 2 del migdia. Parlàvem també amb Francesc Pintado, que celebren doncs, aquestes bones dades d'ocupació arreu de Catalunya, tant mar com muntanya, dades pràcticament les mateixes que el 2019, quan encara no havia arribat la Covid. Parlem també d'altres temes. Segons publica avui La Vanguardia, un grup d'estafadors informàtics hauria robat fins 8 milions d'euros a unes 25 entitats públiques catalanes, com ajuntaments, consells comarcals i hospitals. Els delinqüents suplantaven la identitat d'un proveïdor, indicant que havien canviat de número de compte per fer els ingressos i, un cop rebuts els diners, els transferien a múltiples comptes estrangers per dificultar-ne el rastreig. Ens en dona més detalls el nostre company Joan Ferrer, de La Xarxa.
La investigació es va iniciar el juliol del 2020 després que el centre mèdic d'Elfos denunciés que algú els havia suplantat la identitat i havia fet cobraments en el seu nom per valor de prop de 625.000 euros. El pagador, la Mútua Universal Mugenat, va interposar una denúncia pels mateixos fets i els Mossos van poder comprovar que els delinqüents havien transferit part dels diners a comptes de Budapest. El modus operandi d'aquesta i la resta d'estafes era el mateix. A través del portal de la transparència, els lladres obtenien els noms dels proveïdors dels organismes públics. Els enviaven un mail simulant l'adreça i l'estètica de l'empresa i els deien que havien de fer els ingressos a un nou número de compte. Així, el Servei Català de Trànsit els van robar 560.000 euros, el Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona 600.000 euros o a l'Ajuntament de Viladecans 544.000 euros. Hi ha 7 consistoris més afectats, com els de Calonja, Molins de Rei o el Prat de Llobregat, i també el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, amb pèrdues de 267.000 euros. L'informe policial al qual ha pogut accedir La Vanguardia ha estat remès al jutjat d'instrucció número 5 de l'Audiència Nacional, en el marc d'una macrocausa que investiga una organització internacional dedicada a estafar entitats públiques fent-se passar per proveïdors de serveis.
Gràcies, i ho hem destacat a l'entrevista. Durant aquests dies són molts els catalans que marxen de vacances a una segona residència per mirar de reduir al màxim la despesa energètica. Experts de la comercialitzadora elèctrica Gana Energia ens donen alguns consells sobre què es pot fer, per exemple, evitar el temut consum fantasma. Ens ho explica la Laura Ribas.
El més important és evitar la despesa energètica que generen els aparells connectats a la xarxa que no s'estan fent servir en aquell moment i que poden arribar a representar el 12% de l'energia de la llar. Els experts recomanen desendollar de la corrent tot allò que no es faci servir, com la televisió, els ordinadors i també els carregadors de mòbil. També recomanen buidar la nevera i desendollar-la, perquè aquest és l'electrodomèstic que més consumeix. Si marxem a una segona residència, en el cas de necessitar refrigerar-la, cal prioritzar els ventiladors a l'aire condicionat perquè aquest canvi reduirà el consum d'energia en un 90%. Si s'opta per l'aire condicionat, la temperatura idònia i més sostenible se situa entre els 24 i els 26 graus. Recorden els experts, però, que la mesura més efectiva per reduir la factura elèctrica és tenir contractada la potència adequada a les necessitats de la llar. Si tenim tots els electrodomèstics connectats a la vegada i no salten els ploms, és perquè hem contractat una potència superior a la que necessitem.
Gràcies, Laura Ribas, per aquesta informació, també molt adequada i molt necessària aquests dies. I també volem explicar que 8 vols d'EasyJet s'ha cancel·lat aquest diumenge a l'aeroport del Prat en una nova jornada de vaga dels tripulants de cabina, segons han informat fonts sindicals, amb dades fins la 1 de la tarda. Els vols afectats són els que havien d'unir Barcelona amb Ginebra, Bristol, Nàpols i Milà, i 4 amb origen en aquestes ciutats que havien d'aterrar a l'aeroport català. Pel que fa als vols vols amb retard. També hem de dir que n'hi ha 4 més amb l'arribada a l'aeroport del Prat. Al conjunt de l'Estat hi ha 13 vols cancel·lats i 18 amb retard. Tenim altres qüestions també. Parlem justament de coses que són notícia a l'Espluga.
Sí, és que diversos bars de l'Espluga de Francolí protesten contra l'ordenança de Terrassa. Se'ns dona més detalls. Pep Morató, des de l'Espluga FM Ràdio.
Els bars de la plaça de l'Església i el passeig Canyelles denuncien que des de l'Ajuntament se'ls ha anunciat que hauran de complir obligatòriament l'ordenança de terrasses, segons la qual els establiments han de retirar les taules i les cadires a la nit. Els propietaris dels negocis es queixen de la feina extra que els suposa diàriament aquesta tasca. Escoltem Jordi Puigfer.
El que hem de fer és que perquè ningú se senti a les cadires i a les taules és que la policia local, a més de recaudar tants cèntims amb zona blava, que vingui i multi a la gent que se senti a les taules per anir quan el bar està tancat.
Des de l'Ajuntament argumenten que els veïns de la zona es queixen del soroll que es produeix durant les hores nocturnes i per aquest motiu insten els bars a fer complir l'ordenança. Aida Morgades, regidora de Ciutadania.
Com a Ajuntament ja els vam avisar que durant aquesta setmana doncs, els hi arribaria una carta i que a partir d'en aquell moment s'ha doncs, de complir l'ordenança, ni més ni menys.
El consistori també aclareix que aquests canvis es regeixen a la normativa vigent arreu del país.
Notícies en xarxa. Esports.
I els esports també protagonistes en aquest Notícies en xarxa, quan són les 2:21. Parlem del Barça de futbol, justament també de l'acord amb el que ha arribat amb el Bayern de Múnich pel fitxatge de Robert Lewandowski.
El davanter polonès serà nou jugador blaugrana un cop passi la pertinent revisió mèdica i assignin els contractes. Lewandowski viatjarà les pròximes hores cap als Estats Units, on es trobarà amb els seus nous companys després de passar les proves mèdiques i signar el contracte que es vincularà al Barça per a les pròximes tres temporades més una opcional.
I mentrestant, Lewandowski està viatjant, el Barça ja està als Estats Units, però sense Xavi.
L'equip blaugrana ja és a Miami, on iniciarà la seva gira americana. El tècnic egarenc no va poder viatjar amb l'equip per problemes administratius. Xavi va viatjar a l'Iran 3 vegades com a jugador de l'Al Assad i el Barça disputarà 4 partits amistosos contra l'Inter de Miami, el Real Madrid a Las Vegas, davant del Juventus a Dallas i contra el New York Red Bulls a Nova Jersey.
I també hem de parlar de l'Espanyol de primer que debuta amb victòria.
Els blanquiblaus van guanyar el primer partit de la pretemporada contra el Montpellier francès per 2-0. El partit disputat a la ciutat esportiva Dani Jarque va ser l'estrena de la banqueta del tècnic Diego Martínez, que va veure com Nico Melamed i Dani Villahermosa van ser autors de les dianes del conjunt perico. L'entrenador de l'Espanyol es mostrava satisfet pel partit dels seus jugadors.
En línies generales estamos contentos para ser el primer partido, pero también es cierto que hemos cometido errores que en un partido de liga te pueden costar los puntos, ¿no? Hoy afortunadamente las cosas han ido en positivo, no hay ninguna lesión, que es lo más importante, más allá del cansancio y la fatiga normal de estas alturas de temporada. Y bueno, iniciando un proceso que es muy largo y nos queda pues bueno, mucho camino por delante y francamente estamos lejos de lo que queremos.
El pròxim partit dels blancs i blaus serà divendres contra les Palmes a les 7 de la tarda.
I encara en futbol, la selecció espanyola femenina als quarts de final de l'Eurocopa, el combinat estatal amb 6 jugadores catalanes a les seves files, es va imposar a Dinamarca per 0-1 amb gol de Marta Cardona. La jugadora blaugrana Aitana Bonmatí confia en les opcions del seu equip.
Personalmente estaba muy tranquila de que las cosas iban a ir bien. Es decir, ha habido momentos que seguro que hemos sufrido en el campo, sobre todo en transiciones, pero no sé, mi mente me decía que todo iba a salir bien y que íbamos a encontrar la recompensa, porque creo que, aunque sí que hayamos sufrido en ciertos momentos, hemos dominado el partido y hemos estado más en campo rival que ellas en el nuestro, ¿no? Por lo tanto, creo que hemos merecido esta victoria, aunque, como he dicho antes, pues todo se puede mejorar y sobre todo el juego, ¿no?
Les jugadores dirigides per Jorge Vilda jugaran dimecres als quarts de final contra la selecció anfitriona, que és Anglaterra. Deixem el futbol per parlar de bàsquet, en concret del Baxi Manresa, que renova a l'alè Juanpi Baulet.
L'argentí, que va tornar el passat desembre a la disciplina manresansa, ha signat per 2 cursos més i complirà 5 temporades en 2 etapes amb la samarreta del Baxi Manresa, conegut com el Potro. Aquesta última temporada ha disputat 34 partits a les ordres de Pedro Martínez, amb una mitjana de més de 18 minuts, 6,2 punts i 3,2 rebots.
Estoy muy contento de poder seguir jugando en Manresa. Desde que llegué ahí me hicieron sentir muy bien. Yo me siento como si fuera mi casa. así que me genera mucha ilusión y estoy con muchas ganas de afrontar la próxima temporada, que jugaremos la Champions y la Liga Endesa, y estoy con muchas ganas y muy contento de poder volver.
En clau manresana també ja es va fer oficial el fitxatge de l'exjugador del Baxi, Chima Moneke, pel Sacramento Kings de la NBA. Per la seva banda, el Barça també ha renovat a Nico Laprovittola, el base argentí, que va arribar l'estiu passat, seguirà vestint de blaugrana fins la temporada 2026. I parlem del bàsquet Girona, que ha fitxat a Patricio Garino. L'aler argentí arriba procedent del Nanterre francès, també ha estat als Alguiris i coneix la Lliga ACB, perquè també ha jugat 4 temporadas al Baskonia. Escoltem a Garino.
La verdad que estoy súper contento y muy feliz por esta llegada a Girona. Muy agradecido con el club, la dirigencia, por haber llegado a un acuerdo que para mí vale muchísimo. Esta oportunidad de poder volver a España, a la ACB, a la mejor liga de Europa, es algo que estaba deseando mucho y me hace sentir muy agradecido para con el club, con la dirigencia y la afición.
Garino és la segona incorporació després de l'arribada de Quino Colom. I a l'hoquei hierba també protagonista, perquè avui es disputa la final del Mundial a l'Olímpic de Terrassa.
Països Baixos i Argentina jugaran el partit definitiu pel títol mundialista a partir de 9:45 de la nit. Les holandeses es van desfer d'Austràlia, Perú 1-0, mentre les argentines van superar Alemanya als shootouts per 4-2. Després que el partit finalitzés amb empat a 2, d'aquesta manera Països Baixos i Argentina reediten la final de els passats Jocs Olímpics a Tòquio.
I parlem del polo, que s'imposa a les dues categories del Campionat de Catalunya per equips de pàdel. En categoria femenina, el club barceloní ha superat el Tennis Barcelona per 3-0, mentre que en la masculina el Real Club Polo s'ha desfet del pàdel Indoor Mataró per 3-1. El Campionat de Catalunya s'ha disputat a les instal·lacions del Júnior de Sant Cugat.
La xarxa de comunicació local.
Els nostres boscos, els espais naturals, la biodiversitat i les nostres granges, camps i conreus no estan protegits de les imprudències. Aquest estiu no vestim de dol els nostres boscos. Recorda, una imprudència ens ho crema tot. En cas d'incendi, truca al 112. Diputació de Barcelona. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Propostes en xarxa.
Fa 250 anys, les relíquies atribuïdes a Santa Juliana i Santa Sempronianà arribaven a Mataró, d'on són les patrones. Dues santes del segle IV que haurien nascut a l'antiga ciutat romana d'Iruro, segons alguns historiadors. Deixebles de Sant Cugat haurien patit la persecució de l'emperador romà Dioclecià. I podria continuar explicant-vos històries que no estan del tot corroborades, però el que ens interessa de tot plegat és que l'arribada de les despulles de les santes a Mataró l'any 1772, fa 4 dies, va suposar un abans i un després a la ciutat. Tota una efemèride que aquest any tindrà celebració pròpia a la Festa Major de la capital del Maresme. L'última setmana de juliol a Mataró hi ha festa grossa, cultura popular, música i activitats familiars. Aquests podrien ser tres dels pilars fonamentals de les santes, que ompliran la ciutat de rauxa i també d'una mica de seny fins al 29 de juliol. La festa recupera el seu format habitual i s'omple d'efemèrides com la de les relíquies o també el 35è aniversari de l'Àliga, els 100 anys de l'arribada dels nens Patufet i els Macers, o els 40 anys de la Mumeroteca. No hi faltaran les santes esportives, les cercaviles o les nits intenses, i tal com mana la tradició, el bequetero sonarà a tot arreu on faci falta per comptar fins a 15. Del 19 al 29 de juliol tornen les santes, la Festa Major de Mataró. Trobareu tot el programa al web lessantes.cat.
¿Sabías que...?
A Arnold Schwarzenegger no se li va permetre fer el doblatge a l'alemany, la seva llengua materna, del seu propi paper a Terminator. La decisió es va prendre perquè el seu accent era considerat molt de poble per als estàndards germans i la productora va creure que seria molt ridícul tenir una màquina de matar del futur que torna en el temps.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa. Edició matí.
El foc s'ha declarat als vols de la 1 del migdia a Pont de Vilomara, a la comarca del Bages, ha obligat a evacuar la urbanització River Park per la proximitat de foc i el fum. Álvaro Rodríguez, bon dia de nou.
Molt bon dia, Sílvia. I treballen amb 28 dotacions, 9 de les quals són aèries. El foc està empès pel vent del sud i s'ha declarat en una zona més afectada per la sequera. De moment afectaria a unes 10 hectàrees, segons dades provisionals dels agents rurals.
I també aquest matí hem hagut de veure un altre foc que ha obligat a activar la prealerta del pla AeroCat, ja que estava a tocar de l'aeroport de Sabadell, just en el mateix punt on ahir es va cremar una zona de matolls. El foc ja ha estat sufocat a l'aeroport i ja torna a estar operatiu. I també hem de parlar de 4 morts a causa de l'onada de calor que es viu aquests dies a tot Catalunya. Sanitat estima 360 morts atribuïbles a aquestes altes temperatures en 4 dies, mentre continuen els incendis descontrolats arreu de l'estat.
Una massa d'aire provinent del Sàhara està deixant temperatures rècords a Catalunya. A Lleida s'han registrat una màxima de 41,4 graus, a Sant Romà d'Abella i a Serós. I a Barcelona, on no s'ha baixat dels 27 graus, el mercuri ha arribat fins als 31,5 graus.
Temperatures fortes, calors, que ens fan estar molt pendents del temps d'aquest diumenge 17 de juliol i el que fem seguidament és connectar amb el servei meteorològic. Allà està el nostre company Manuel Álvarez. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Avui ens espera una jornada marcada per l'ambient assolellat. Només durant la tarda tornaran a créixer alguns cúmuls d'evolució diurna al vessant sud del Pirineu. No seria del tot impossible que deixessin 4 gotes, especialment a la zona del Cadí, del Pedraforca, en aquest sector com ahir podria caure algun ruixat molt localitzat, localment acompanyat de tempesta. A resta sol, només algun núvol baix podria aparèixer a la zona del Delta de l'Ebre al final del dia. Pel que fa a la temperatura, esperem valors molt semblants o un grau o 2 més baixos que els d'ahir, per tant, valors que podrien arribar als 30 graus en general a la costa, a l'interior al voltant dels 35 i sobretot a la conca de Tremp, Pirineu-Prepirineu i també al Pla de Lleida podrien arribar als 40 graus. Per demà esperem una jornada molt semblant, núvols baixos al principi i final del dia als dos extrems del litoral, alguns núvols d'evolució al Pirineu, també amb possibilitat baixa d'algun ruixat durant la tarda i la temperatura que baixaria també 1 o 2 graus. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Manuel, per aquesta informació. Pendents també, evidentment, d'aquest foc que crema, recordem, a Pont de Vilomara. Al Bages treballen ja 28 dotacions ara mateix i, com diem, de moment s'han cremat 10 hectàrees. I també els esports protagonistes en futbol. El Barça ha arribat a un principi d'acord amb el Bayern de Múnich pel fitxatge de Robert Lewandowski.
El davanter polonès serà el nou jugador blaugrana un cop passi la pertinent revisió mèdica i assignin els contractes. Lewandowski viatja a aquesta hora cap als Estats Units, on es trobarà amb els seus nous companys.
I el Barça, tot l'equip, a excepció de Lewandowski, ja està als Estats Units. El que tampoc hi és Xavi.
L'equip blaugrana ja és a Miami, on iniciarà la seva gira americana. El tècnic egarenc no va poder viatjar l'equip per problemes administratius. El Barça disputarà 4 partits amistosos.
I si parlem de més futbol, selecció espanyola femenina, als quarts de final de l'Eurocopa.
El combinat estatal amb 6 jugadores catalanes a les seves files es va imposar a Dinamarca per 0-1 amb un gol de Marta Cardona. La jugadora blaugrana Aitana Bonmatí confiava en les opcions de l'equip.
Notícies en xarxa.
Molt bon dia, són les 2:34. Això és el Notícies en xarxa, aquesta edició de cap de setmana d'aquest diumenge, dia 17 de juliol. Recordem les persones que treballem durant tot el matí per tal de donar aquestes informacions i per tal de fer un repàs a tota l'actualitat, a la producció Laura Rovira i Miquel Llevaria, la coordinació és de Carme Defez i la direcció és de Quim Espinosa. Us parlen Álvaro Rodríguez i jo mateixa, Sílvia Petit. Comencem parlant d'aquest incendi que s'ha produït fa pràcticament minuts. Preocupació per l'incendi forestal que s'ha declarat sobre la una del migdia a Pont de Vilomara, a la comarca del Bages. El foc ha començat en un turó i preocupa la proximitat d'algunes urbanitzacions. Allà estan els nostres companys de Canal Taronja Central. Eli Pagant, bon dia. Com està la situació ara mateix?
Doncs, com dèieu, la situació és preocupant, aquest incendi que ha començat a les hores centrals del dia amb aquesta intensa calor. En aquests moments tenim 40 graus de temperatura a la comarca del Bages. Hores ara s'han actualitzat les dades i amb més de 40 efectius dels bombers, 9 dels quals són aeris que treballen intensament per intentar sufocar aquest foc del Pont de Vilomara, un municipi que ha activat ja el seu pla d'emergències, ha evacuat la piscina municipal, per tant, que els mitjans aeris poguessin fer les seves càrregues d'aigua, i també s'ha posat a disposició l'espai, la sala polivalent, perquè a hores d'ara ja s'està desallotjant l'urbanització Rivera Park, que està molt a prop d'aquesta zona d'aquest incendi del Pont de Vilomara, que crema a hores d'ara sense control i en el qual, doncs, com dèiem, treballen més de 40 efectius d'emergències, 9 dels quals són aeris. De fet, no hi ha cap més incendi a hores d'ara a Catalunya, per tant, tots els efectius dels bombers de la Generalitat treballen per sufocar aquest incendi de la comarca del Bages, que preocupa per molt, per les hores centrals dels dies en les que s'han declarat i perquè està en una de les zones més seques de Catalunya.
Gràcies, Eli Pagant, des de Canal Taronja Central, en directe, doncs, en aquest lloc, en aquest punt de l'incendi. Més tard també seguirem informant de tota aquesta actualitat, com deia la nostra companya Eli, cremant, doncs, aquestes 10 hectàrees. El Pont de Vilomara ha activat el seu pla d'emergències municipal i també s'ha activat el suport de Creu Roja. Protecció Civil ha activat també, com dèiem, l'alerta del Pla Infocat, i el telèfon d'emergència 112 ha rebut unes 400 trucades alertant del foc. I aquest matí també un altre foc ha obligat a activar la prealerta del Pla Aerocat, ja que estava tocat de l'aeroport de Sabadell, just en el mateix punt on ahir es va cremar una zona de matolls. El foc d'avui s'ha originat en uns contenidors i ja ha estat sufocat i ja s'ha pogut desactivar el Pla d'Autoprotecció de l'aeroport, de forma que ja torna a estar operatiu. Són les 2:37. Parlem d'aquestes fortes temperatures, d'aquesta onada de calor, i també ho destacàvem en titulars. Hem de parlar de 4 morts a causa d'aquesta onada que és protagonista arreu de Catalunya. Sanitat estima 360 persones mortes atribuïdes a les altes temperatures i continuen els incendis descontrolats arreu de l'estat.
I és que una massa d'aire provinent del Sàhara està deixant temperatures rècord a Catalunya. A Lleida s'han registrat una màxima de 41,4 graus, a Sant Romà d'Abellà i a Serós. I a Barcelona, on no s'ha baixat dels 27 graus, el mercuri ha arribat fins als 31,5.
La sequera i les altes temperatures han obligat l'Ajuntament d'Isona i Conca Dellà a demanar un ús responsable de l'aigua als veïns del municipi. Així ho ha anunciat el consistori en un comunicat on fa aquesta petició i evitar haver d'aplicar restriccions i altres limitacions. Ens ho explica des de Ràdio Trem Jordi Ubach.
Una advertència que precisament coincideix amb l'anunci del govern, que ha activat diverses restriccions davant l'onada de calor persistent i el risc d'incendi a tot el país. Entre altres mesures, l'executiu ha prohibit l'accés a espais naturals com la Serra del Montsec o l'activitat agrícola amb maquinària entre les 12 del migdia i les 6 de la tarda. A més, Isona i Conca Dellà és un dels 6 municipis del sud del Pallars Jussà on els agents rurals han activat el nivell 3 del Pla Alfa per al risc d'incendi forestal, juntament amb Abella de la Conca, Castell de Mur, Llimiana i Sant Esteve de la Sarga.
2:38. Durant tot el dia estarem pendents de com evoluciona aquest incendi. Recordem que s'ha produït prop de la una de la tarda a la comarca del Bages. També hem d'explicar que 8 vols de la companyia EasyJet s'han cancel·lat aquest diumenge a l'aeroport del Prat. Una nova jornada de vaga dels tripulants de cabines, segons han informat fonts sindicals amb dades fins la una. Els vols afectats són els que havien d'unir Barcelona amb Ginebra, Bristol, Nàpols i Milà, i quatre amb origen en aquestes ciutats i que havien d'aterrar a l'aeroport català. Pel que fa als vols amb retard, n'hi ha quatre amb sortida a Barcelona i quatre més amb arribada a l'aeroport del Prat. Al conjunt de l'Estat hi ha 13 vols cancel·lats i 18 amb retard. 2:39 i també volem parlar avui de la bona ocupació turística arreu de Catalunya, tant a la costa com a la muntanya. Estem a diumenge, dia 17, i ja han passat l'equador d'aquest mes, en el que apunta a ser l'estiu de la recuperació turística a tot el territori català.
I l'onada de calor dels darrers dies ha propiciat que precisament a les zones costaneres s'hagin beneficiat de més visitants. El president de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de Tarragona, Francesc Pintado, explica que ja s'ha recuperat pràcticament la normalitat prepandèmica i les xifres són excel·lents.
Doncs de cop hem tornat a la realitat que vivíem prepandèmica fins l'any 2019 i de cop doncs, hem tornat a recuperar doncs, aquests hàbits no?, que ens porten en massa a la costa i en definitiva, gaudir de l'estiu, no? Que és el que sembla que a tots ens ve de gust.
Un dels fets que fa destacar la temporada del 2022 potser és la recuperació del turisme internacional. Actualment, quina és la procedència de la majoria de visitants a la província?
Bé, fora del mercat nacional, que sempre és l'important, tant estatal com català, doncs hem recuperat el britànic, hem recuperat els vols. Britànic majoritàriament és fora de l'estatal el primer client d'origen estranger i encabat que l'any passat o aquests anys de pandèmia hem pogut mantenir amb petita dosi, doncs ha tornat amb força el client francès. Client de proximitat que ve en vehicle i que doncs, també aquí a la Costa Daurada és importantíssim.
2:41, un estudi de l'Institut de Salut Global, l'Institut d'Investigació Biosanitària de Granada, publica la revista Environmental Research, apunta que l'exposició a determinats disruptors endocrins, coneguts com a latats, mentre s'està al ventre mater, contribueix a avançar la pubertat. Les autores de l'estudi demanen als governs que regulin la comercialització d'aquests productes. En té més detalls Laura Ribas.
Els talats són compostos químics usats com a plastificants i com a retenidors de fragàncies en una àmplia gamma de productes de consum. Es troben, per exemple, en envasos de productes de neteja, d'alimentació, cosmètics, joguines de plàstic o materials de construcció. L'estudi publicat per l'IS Global i l'Institut d'Investigació Biosanitària de Granada ha observat que una major exposició a determinats talats en el ventre matern s'associa amb un lleuger increment del risc d'haver iniciat precoçment la pubertat. Aquests resultats van ser més evidents en nens amb un pes normal i en nenes amb sobrepès o obesitat. En estudis anteriors, aquests disruptors endocrins ja s'havien associat amb una sèrie d'efectes perjudicials en la salut reproductiva. Davant de tota aquesta evidència, la principal autora de la investigació demana una regulació més contundent. Sentim Carmen Freire.
Sabe que son disruptores endocrinos desde hace ya varias décadas y que las medidas que se toman desde la administración, quienes toman las decisiones a nivel de, en nuestro caso, la Unión Europea, pues que sean más contundentes porque ya llevamos muchos años estudiando, bueno, no yo, sino la comunidad científica sobre el impacto de los talatos en la salud reproductiva. Y bueno, creo que las medidas regulatorias y los controles tienen que ser mucho más contundentes.
L'estudi va comptar amb la participació de 788 nens i nenes i l'exposició prenatal als talats es va avaluar per mitjà de mostres d'orina de les mares recollides durant l'embaràs.
Gràcies, Laura. I ara canviem radicalment de tema perquè l'Oficina de Català de Tordera organitza un curs intensiu de català per a persones nouvingudes. El curs consta de 45 hores i es desenvoluparà fins al 28 de juliol. Ens ho explica el Lluís Sabater des de Ràdio Tordera.
L'objectiu del curs és comprendre i utilitzar expressions quotidianes i frases molt senzilles que permetin satisfer les primeres necessitats comunicatives, com ara presentar-se, presentar a una tercera persona o formular i respondre preguntes sobre detalls personals. Laia Perpinyà, professora de català a Tordera, explica quina sortida té aquest curs.
Gent que, per exemple, per tema de papers, per temes dels arraigos, vale? Llavors els demanen un curs de 45 hores i nosaltres també els hi podem fer el certificat.
Al curs ja s'hi han inscrit alumnes de diversos països, Argentina, Espanya, Hondures, Índia, Marroc i Guinea, un curs intensiu que finalitzarà el 28 de juliol.
Gràcies, companys, per aquesta informació. I segons publica La Vanguardia, un grup d'estafadors informàtics hauria robat fins 8 milions d'euros a unes 25 entitats públiques catalanes, com ajuntaments, consells comarcals i hospitals. Els delinqüents suplantaven la identitat d'un proveïdor, indicant que havien canviat de número de compte per fer els ingressos i, un cop rebuts els diners, els transferien a múltiples comptes estrangers per dificultar-ne el rastreig. Segons els experts en ciberseguretat, aquesta estafa i d'altres similars ja fa temps que es produeixen. La poca inversió en prevenció de delictes d'aquest tipus i, en alguns casos, la manca de sentit comú d'algunes persones afavoreixen la proliferació d'aquests enganys digitals. Hem parlat amb Carles Flamaric, expert en ciberseguretat i CEO de l'empresa LightAge, per analitzar aquesta estafa.
Perquè passi això, ha de passar tota una cadena de fets perquè caigués la trampa. Què fan els ciberdelinqüents? Aprofiten qualsevol fallada nostra. És a dir, tu imagina que te'n vas de casa i deixes les finestres obertes, la porta oberta, bueno, doncs què esperes que passi? Home, potser és qüestió de pensar-te les coses. A vegades actuem amb un punt d'innocència una mica sorprenent. Què és el que hem de fer? Doncs desconfiar el que arribi, contrastar, veure si aquell canvi és correcte, demanar, a vegades ens ho fan, demanar el certificat d'aquell compte és teu. Bueno, és que sentit comú i, per desgràcia, això no n'hi ha massa. Abans de que passi el problema, has de previndre. Però no som una cultura que es posi a previndre, perquè la gent es pensa que és un gasto. No, és una inversió. I, per tant, perquè hagi passat això, vol dir que teníem fallades de seguretat.
Gràcies per aquesta informació. I ara parlem de mobilitat, perquè l'Ajuntament de Palamós recorda la normativa de circulació dels patinets elèctrics. El document és del Servei Català de Trànsit i recull les 12 normes bàsiques que han de complir els usuaris que circulin amb patinet elèctric. Ens ho explica des de Ràdio Palamós, alcalde Ribas.
L'Ajuntament de Palamós està fent aquests dies, a través de les seves xarxes socials, un recordatori de la nova normativa que regula la circulació de patinets elèctrics a la via pública. Aquesta regulació està en vigor des de l'1 de març passat i l'Ajuntament ja va fer en aquell moment una campanya informativa acompanyada d'un període de transició en què la policia local advertia però no sancionava. Alfons Bartolomé és el regidor de mobilitat de l'Ajuntament de Palamós.
Sí, bàsicament, sobretot és la circulació, és a dir, han de circular exactament igual del que circula doncs, un vehicle, en aquest cas doncs, un cotxe, suposem que sigui un cotxe, doncs ha d'anar pel carrer, que un cotxe no va per la acera, doncs el patinet tampoc, que un cotxe no pot anar doncs, per contradirecció, doncs un patinet tampoc.
Bartolomé explica que la proliferació de nous elements de mobilitat urbana, com els patinets elèctrics, i el risc que poden comportar en situacions determinades, feia imprescindible regular-ho.
Gràcies, Carles Ribas. I en marxa una campanya de micromecenatge per finançar la publicació d'un conte amb caràcter solidari. Es tracta de Nina, que explica la història d'un maniquí articulat que gaudeix de moure's i de dibuixar. Jessica Sotodos, de Cugat Mèdia.
Nina explica la història d'un maniquí articulat que gaudeix de moure's i de dibuixar. És un conte escrit per la santcugatenca Sònia Dalet que explica com evolucionen els símptomes de l'esclerosi lateral amiotròfica, l'ELA, una malaltia que li va causar la mort fa un any i mig. Amb aquesta història il·lustrada per la també desapareguda Rosa Baulés i que es publicarà a edita.cat, Dalet volia recaptar fons per investigar l'ELA i també per garantir la formació de les seves filles. Miriam Dalet és la germana de l'autora.
Quan et diuen que això ja no té retorn, és molt dur, perquè nosaltres, evidentment, no coneixíem la malaltia, no? El conte, la gent que es trobi en els nostres casos, doncs pot ajudar molt.
És per això que, malgrat que l'autora i la dibuixant ja no hi són, s'ha posat en marxa una campanya de micromecenatge amb què es pot contribuir en la causa. La iniciativa ja ha superat a més creix l'objectiu marcat, uns 5.000 euros, però tot el que recapti farà més fort el tarannà solidari. La meitat dels beneficis que recullin aniran a parar a la Fundació Catalana de la Miquel Valls, que investiga una malaltia que encara avui no té tractament.
Gràcies, Jessica. I els Premis Binari de Vermuts reconeixen els millors de Catalunya, entre els quals es troben dos lleidatans. El vermut Terrania Essential, de Distribucions Portet de la Pobla de Segur, s'ha endut la plata en categoria de tins. Per la seva banda, la cooperativa Tres Cadires d'Arbeca s'ha penjat l'or a la innovació amb el vermut Caràcter, l'únic ecològic de tota Catalunya. Ens ho explica el Julen Andrés des de Ràdio Ponent Mollerussa.
Per trobar l'únic vermut ecològic de Catalunya ens hem d'anar a Arbeca. Allà, de l'obrador de la cooperativa Tres Cadires, neix el caràcter. Es tracta d'un vermut que fa un any que es troba al mercat i en el primer concurs que s'ha presentat, els Premis Binaris, s'ha penjat la medalla d'or a la innovació. I és que la peculiaritat de tot plegat és l'essència de Ponent. N'ha parlat a Ràdio Ponent el soci fundador de la cooperativa Tres Cadires, Andreu Culleré.
La gran peculiaritat era apostar perquè es pogués fer un vermut 100% de Ponent. Això volia dir que tot el que hi hagués dins del vermut fos realment del nostre paisatge. Llavors això ho hem treballat amb la biòloga especialitzada en etnobotànica, l'Iri Gras, que és d'aquí Arbeca també, i ella el que va fer és aportar-nos tota la informació de totes aquelles plantes que podíem treballar.
D'aquest treball conjunt neix un vermut més amarg, poc convencional i aromàtic. El fet d'apostar pel territori no sols queda reflectit en el producte, també en la zona de treball. Tot plegat es realitza en un obrador compartit, és a dir, la cooperativa cedeix les seves instal·lacions amb l'objectiu de fomentar el desenvolupament local. Els productes que trobem dins del caràcter estan recolectats pels mateixos productors. A més, es treballa en el caràcter reserva. A tot això, un somni per la cooperativa seria arribar algun dia a poder fer destil·lats i crear així el seu propi alcohol per continuar creant productes.
Gràcies a Julen Andrés, i la gira de comiat de Joan Manuel Serrat, el vici de cantar arriba a Catalunya i ho fa a l'escenari del Festival Castell de Peralada.
Temps era temps que vam sortir del bo.
El fet que sigui el primer escenari català que assisteix al comiat no és casualitat. Serrat és l'artista que més vegades ha actuat al festival i ha volgut dir adéu al seu públic fidel de Peralada. Serrat ha volgut suavitzar la gran emoció del moment amb sentit de l'humor.
He vingut a despedir-me personalment perquè trobo que és que l'ocasió s'ho val. Però que quedi clar que aquest no és el meu darrer concert. Almenys és el que espero, que en previsió de que, pel que fos, no arribéssim al final, pensin que sempre podran presumir-ho, això és un gran dia. Jo hi vaig ser a dir, jo el vaig veure com queia, bata, pum! Dames, senyors i neutrals, siguin tots benvinguts i que consti que això és una festa de comiat, sí, però una festa.
Aquest estiu Serrat farà altres concerts a Catalunya, el 29 de juliol a Sitges, el 6 d'agost a Sant Feliu de Guíxols, el 9 d'agost a Tarragona i el 12 a Barcelona. El 22 de desembre farà un gran concert al Palau Sant Jordi i després començarà la seva gira de comiat per Amèrica. I avui també és el tercer dia i darrer del Xer Festival, que des de divendres se celebra al Poble Espanyol de Barcelona. Miqui Núñez, Alba Reche i Natàlia Lacunza van ser les protagonistes d'ahir i avui és el torn de la música en llengua catalana, amb les agrupacions Roba Estesa, Doctor Prats i Oques Grasses. Són les 2:52. Deixem la cultura per parlar d'esports.
Notícies en xarxa. Esports.
Comencem parlant de futbol i del Barça, que ha arribat a un principi d'acord amb el Bayern de Múnich pel fitxatge de Robert Lewandowski.
El davanter polonès serà nou jugador blaugrana un cop passi la pertinent revisió mèdica i assignin els contractes. Lewandowski viatjarà les pròximes hores cap als Estats Units, on es trobarà amb els seus nous companys després de passar les proves mèdiques i signar el contracte que el vincularà al Barça per les pròximes 3 temporades més una opcional.
I mentrestant, tot l'equip del Barça ja està a Amèrica sense Xavi.
L'equip blaugrana ja és a Miami, on iniciarà la seva gira americana. El tècnic egarenc no va poder viatjar amb l'equip per problemes administratius. Xavi va viatjar a l'Iran 3 vegades com a jugador de l'Al-Assad. El Barça disputarà 4 partits amistosos contra l'Inter de Miami, el Real Madrid a Las Vegas davant de la Juventus a Dallas i contra el New York Red Bulls a Nova Jersey.
I l'Espanyol debuta amb victòria.
Els blanquiblaus van guanyar el primer partit de la pretemporada contra el Montpellier francès per 2-0. El partit disputat a la ciutat esportiva Dani Jarque va ser l'estrena de la banqueta del tècnic Diego Martínez, que va veure com Nico Melamed i Dani Villahermosa van ser autors de les dianes del conjunt perico. L'entrenador de l'Espanyol es mostrava satisfet del partit dels seus jugadors.
En línies generales estamos contentos para ser el primer partido, pero también es cierto que hemos cometido errores que en un partido de liga te pueden costar los puntos, ¿no?
Hoy, afortunadamente, las cosas han ido en positivo. No hay ninguna lesión, que es lo más importante, más allá del cansancio y la fatiga normal de estas alturas de temporada. Y bueno, iniciando un proceso que es muy largo y nos queda pues bueno, mucho camino por delante y, francamente, estamos lejos de lo que queremos.
El pròxim partit dels blanquiblaus serà divendres contra les Palmes a les 7 de la tarda.
I parlem de més futbol, en aquest cas femení, perquè la selecció espanyola ja està als quarts de final de l'Eurocopa. El combinat estatal amb 6 jugadores catalanes es va imposar a Dinamarca per 0-1 amb gol de Marta Cardona. La jugadora blaugrana Aitana Bonmatí confiava en les opcions del seu equip.
Estoy muy contento de poder seguir jugando en Manresa. Desde que...
Personalmente estaba muy tranquila de que las cosas iban a ir bien. Es decir, ha habido momentos que seguro que hemos sufrido en el campo, sobre todo en transiciones, pero no sé, mi mente me decía que todo iba a salir bien y que íbamos a encontrar la recompensa, porque creo que, aunque sí que hayamos sufrido en ciertos momentos, hemos dominado el partido y hemos estado más en campo rival que ellas en el nuestro, ¿no? Por lo tanto, creo que hemos merecido esta victoria, aunque, como he dicho antes, pues todo se puede mejorar. Y sobre todo el juego, ¿no?
Les jugadores dirigides per Jorge Vilda jugaran dimecres als quarts de final contra la selecció anfitriona, que és Anglaterra. I també volem parlar d'altres esports, com és el bàsquet. En clau manresana, ahir es va fer oficial el fitxatge de l'exjugador del Baxi, Chima Moneke, pel Sacramento Kings de la NBA. Per la seva banda, el Barça també ha renovat a Nicola Provitola. El Barça argentí va arribar l'estiu passat i seguirà vestint de blaugrana fins la temporada 2025. I pel que fa al bàsquet Girona, també ha fitxat a Patricio Garino. L'aler argentí arriba procedent del Nantes francès. També ha estat al Salguiris i coneix la Lliga ACB, perquè també va jugar 4 temporades al Baskonia. També volem parlar de més esports, en aquest cas de Kilian Jornet, que pulveritza el rècord d'una prova de 100 milles. El Ceretà va guanyar la Hard Rock 100 milles, o el que és el mateix, una prova de 160 quilòmetres. Ho va fer amb un rècord aturant el cronòmetre en 21 hores, 36 minuts i 24 segons. Lucha, muchacha. Lucha, muchacha. Lucha, muchacha. Lucha, muchacha. Lucha, muchacha. Lucha, muchacha. I volem parlar de cultura quan són les 2:56. Recomanacions també per aquest diumenge. És la formació Mucha Muchacha, volumen 1, una peça de dansa contemporània, una declaració d'intencions al voltant del moviment, la comunitat, la feminitat i el ritu. Avui, al Teatre L'Artesà del Prat, a partir de les 8 de la tarda i un quart, més o menys, recordeu, una bona actuació. Es diuen Mucha Muchacha, una jove companyia de dansa més que reconeguda i amb premis ja més que importants. El Teatre L'Artesà, el volumen 1 de Mucha Muchacha.
La xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
Buscando a una cerda trufera. Me la han robado.
No le comprendo. Dile quién eres.
Nicolas Cage interpreta un cercador de trufes a Peak. És en Rob, un home que ha fugit del seu passat als boscos d'Oregon i viu amb una porqueta caçadora de trufes. Tots dos porten una vida molt rutinària a una petita cabana fins que un dia en Rob és atacat. Quan desperta, descobreix que li han robat la truja i decideix viatjar a Portland, la seva antiga ciutat, per recuperar-la.
¿Quién tiene a mi cerda?
Nois, contesteu-me una pregunta. Vosaltres sabeu què és un tresor?
Fins aviat, Don Glees ens trasllada a un petit poble japonès allunyat de Tòquio. Allà hi viuen en Roma i en Toto, dos estudiants que formen part del grup Don Glees. És estiu i quan acabi, en Toto marxarà a la ciutat a estudiar. Llavors, un nou membre del grup, en Drop, els proposa una aventura. De sobte, es troben buscant un dron desaparegut i són acusats de provocar un incendi forestal. Ben aviat se n'adonen que la peripècia canviarà les seves vides per sempre.
Ho sento. Serem testimonis de com aconsegueixes la gesta més important de la teva vida.
¿Qué estabais haciendo?
Durmiendo.
¿Un encima del otro? Si os gusta dormir así, poned literas como nosotros.
Santiago Segura torna amb Padre no hay más que uno, tres. S'apropa el Nadal i els nens trenquen una figureta del pessebre de col·lecció del seu pare i n'han d'aconseguir una altra igual. Mentrestant, la filla gran deixa el xicot i el noi vol que en Javier, el pare, l'ajudi a reconquerir-la. Tot plegat mentre a la casa hi arriba l'avi patern, que s'ha separat, i l'àvia materna, i en Javier es conjura perquè una de les seves filles recuperi el paper de Verge Maria a l'obra de Nadal de l'escola.
No sé qué serían los padres sin los abuelos.
Papá dice que el abuelo y tú sois como la mula y el buey, pero no sé cuál es cuál.
La xarxa de comunicació local.
¿Sabías que...?
Una nova investigació de Berkeley podria convertir els cables submarins de fibra òptica existents en una xarxa de sismògrafs. Tots els cables submarins fan servir llum per transportar informació i aquesta llum es dispersa i es distorsiona si el cable canvia d'orientació, de manera que un moviment sísmic podria identificar-se a l'analitzar els canvis en la llum transmesa. És possible monitoritzar la llum per veure exactament on es doblega el cable i en quina mesura, el que donaria una precisió enorme a l'hora de detectar alguna anomalia.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Rafael Claramunt. L'incendi declarat aquest diumenge al pont de Vilomara té un potencial d'entre 1.000 i 1.500 hectàrees, segons els bombers de la Generalitat. El cos d'emergències ha passat de les 28 dotacions inicials a un total de 58. El foc s'ha declarat cap a la 1:04 i avança cap al nord. Les flames han culminat la serra dels Arminanets. Els bombers treballen per tancar els flancs i també la cua. Com a conseqüència de la proximitat del fum, s'ha recomanat el confinament de la urbanització River Park i del municipi del pont de Vilomara, així com l'evacuació de la urbanització de Can Rivera. I la superfície afecta serien uns 20 hectàrees, segons dades provisionals dels agents rurals. El municipi ha posat en marxa el seu pla d'emergències municipal i ha desallotjat la piscina perquè els bombers hi puguin agafar aigua. A més, s'ha habilitat la sala polivalent per si hi ha evacuacions i s'ha activat la Creu Roja. Protecció Civil